naus a terra molt avall. Creus que no te'n sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar. I a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar, veus que les coses no canvien, però ja no ets qui eres abans. Doncs he estat ja 5 o 6 i sóc el que ara tinc. No vull pensar en el que arribarà demà. I he encert, cada instant és un i no repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar i diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà, que un llapis mai no dibuixa sense una mà.
I de quan cada dimecres acabam el fil per randa en qüestions de llengua, saludam a l'assessora lingüista de l'Ajuntament, Teresa Cànevas. Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Què tal?
I bé, bé, bé.
De xerrar de dones.
Fan de xerrar de dones.
Molt bé.
Jo crec que és un tema...
Més de la dona.
Sí, és un tema que està prou d'actualitat com per tractar alguns neologismes, que ja sabem que són aquelles paraules que entren noves a una llengua perquè es crea una realitat i, de fet, l'han de denominar de qualque manera. Sabem que els neologismes poden entrar de diverses maneres, poden entrar a través d'altres idiomes, però poden entrar també a través de les maneres que té la pròpia llengua de construir paraules. Però bé, anirem i farem una mica d'història, perquè hi ha paraules que avui en dia són plenament part de la llengua, però que en el seu moment sí que varen ser neologismes també. Per tant, com que estem a dins aquest mes de la dona i estem tots envoltats de moltes notícies referides a... En aquest àmbit, per tant, àmbit de la sociologia, de l'antropologia, crec que això, que ens dedicarem a parlar una mica de feminisme, de masclisme, de patriarcat, de sororitat, vull dir que entrarem en contacte
sororitat,
amb una sèrie...
Sororitat, ahir sí. La regidora m'ha parlat.
Sí, sí, i doncs mira, començarem amb la paraula feminisme, que és la paraula bàsica, la paraula clau. La definició, l'accepció és moviment social que denuncia la submissió tradicional de les dones als homes i que promou l'equiparació de drets entre els dos gèneres. També és el conjunt de teories que al llarg del temps fonamenten la lluita de les dones a favor de l'emancipació. Tant això més manco és un significat que qui més qui manco té clar, i sobretot aquests dies que sí que se'n parla molt i que s'acaba de definir tot allò que forma part d'aquest àmbit. Però d'on ve la paraula feminisme? També és fàcil. En català deriva de la paraula llatina fèmina, que evidentment significa dona, a la qual se li afegeix el sufix isme, que aquest sufix sempre significa teoria o doctrina o corrent. Per tant, ja tindríem així que seria com una mena de doctrina de la dona. Ara, qui va ser que la va utilitzar per primera vegada o quan i en quin context es va utilitzar aquesta paraula per primera vegada? Durant molt de temps es va atribuir aquest terme a Fourier, que Fourier era un filòsof i economista francès de finals del segle XVIII i principis de XIX, i que també va ser reconegut sobretot per ser un dels pares del cooperativisme. En Fourier era un crític feroge del capitalisme i a més se'l considera un dels autors més satírics de tots els temps, però realment, si hem de ser fidels a la realitat, no va ser ell, sinó que se va utilitzar per primera vegada a una obra que va escriure Alexandre Dumas fill, perquè ja saben que són dos escriptors diferents, el pare, Alexandre Dumas pare, que sobretot va escriure teatre i va escriure novel·les, entre les més famoses El comte de Montecristo o Els tres mosqueters, però va ser el seu fill, el també escriptor Alexandre Dumas, que l'any 1872, a la seva obra L'home femme, que seria l'home dona, que va utilitzar per primera vegada la paraula feminisme. I de fet, citaré només aquest petit fragment allà on ell esmenta aquest terme i així sabrem un poc per on va la cosa. Això són còmetes, de tot ho tens. Per tant, ell diu en aquest llibre seu, diu, les feministes, disculpin aquest neologisme, diuen amb molt bon criteri, per cert, i ell cita textualment allò que deien les feministes, que tot el mal ve del que no es vol reconèixer, que la dona és igual que l'home i que ha de rebre la mateixa educació i els mateixos drets que l'home. Això ho va recollir Alexandre Dumas fill en aquell llibre seu, L'home fem, de l'any 1872. Per tant, ell aquí, evidentment, parla de feminisme i feministes com un neologisme, perquè evidentment era una paraula que estava entrant en aquells moments. Per tant...
Només diu, disculpin aquest neologisme.
Ell diu, les feministes, i aquí fa un incís, i diu, disculpin aquest neologisme, diuen, i després sí que cita allò que diuen les feministes en aquell moment. Després també les dones, les angleses, quan van començar els seus moviments també feministes, també el varen ja utilitzar, i fins i tot diu que s'utilitzà durant la Revolució Francesa. Però vaja, qui el va esmentar per primer cop com aquest tipus de doctrina va ser n'Alexandre Dumas fill. Després, com a paraula contraposada a feminisme, tenim masclisme, que també saben què significa més o manco, però anem a esmentar-ho així breument. Són el que el conjunt de creences, d'actituds, conductes i pràctiques socials destinades a justificar i a promoure el manteniment d'un tracte discriminatori contra les dones. Normalment, clar, aquests tractes són com una mena d'atribució que tenim apresa ja per qüestions culturals. Vull dir, sempre s'ha com a mantingut la superioritat de l'home, en primer lloc perquè evidentment era aquell que sortia fora de casa i que duia sou i que tenia més força física, i en fi, que les dones sempre havien d'estar com una mica sotmeses, però realment ha anat molt més enllà. I una cosa que sí que m'ha sorprès és que, per exemple, tant en anglès com en francès no tenen paraula pròpia del seu idioma. En anglès li diuen machismo.
Machismo?
Machismo,
però és que,
sí.
Quan un anglès xerra així en espanyol.
Idò, és que han agafat la paraula espanyola machismo i l'han adaptada a la seva fonètica. I ells l'han agafada a través de l'espanyol de Sud-amèrica, sobretot l'espanyol mexicà, perquè a través de la paraula macho allà se va fer machismo i ells varen agafar machismo. Per tant, jo sempre dic que els idiomes ens donen una mica d'idea de la cultura que parla aquest idioma. La llengua anglesa no té una paraula anglesa per definir un masclisme. I el francès tampoc, perquè també en diuen machisme. Per tant, també en deriven de macho.
De macho.
Per tant, tota aquesta ideologia, aquesta doctrinament, ve una miqueta d'aquesta paraula d'origen, en aquest cas seria castellà, però que també, evidentment, ja fan del llatí. Perquè l'etimologia seria això, masclisme vendria de masculus, que significa mascle, i el sufix mateix de feminisme, que seria aquestisme, que és allò que han dit, teoria, doctrina o corrent. Després, a vegades, també una mica ajuntam amb el masclisme el terme patriarcat. Patriarcat, també ho sabem una mica, és una organització social o política en què qui té el màxim poder és l'home. I a més, hi té la màxima autoritat. La dona queda sempre supeditada. D'on ve aquesta paraula? En català vendria de la paraula pater patris, i aquí hi faríem aquest gènere, aquest cas genitiu, que seria patris, que significa del pare, i també del grec arque, que significa govern. Per tant, en aquest cas, patriarcat significaria govern del pare, és a dir, el pare mana. I ara sí que aquí sí que ja entram en un neologisme actual, que seria el terme de sororitat. La sororitat, també ho hem trobat escrit sororitat, és una mena de germanament femení. Evidentment, és una paraula que ve de la llatina soror, que significa germana. De fet, tampoc no cal anar molt lluny, a les monges el tractament que se'ls dona és el de sor o el de germana. Sor Maria és la germana Maria. Per tant, sororitat té aquest mateix origen, significa germana en llatí, i el significat és això, vull dir, establir o reflectir un lligam estret entre dones basat en compartir experiències, interessos, preocupacions en un context social i polític de discriminació en societats patriarcals. Això és un terme nou, evidentment no el trobarem en els diccionaris convencionals,
no.
L'hem de cercar en aquest cas en UTERMCAT, que és la meva font, quan una paraula entra fins que no s'aprèn la decisió d'incloure-la en els diccionaris normatius, primer passa
molt de temps.
Passa temps, perquè clar, se suposa que la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans ha de fer l'estudi, doncs ha d'aprovar la seva incorporació, però la primera passa està feta, perquè el UTERMCAT, que és aquest centre de terminologia, ja l'inclou, per tant ja el descriu dins el seu catàleg de neologismes, per tant és un terme que tard o d'hora també sortirà en els diccionaris normatius. Una altra paraula, apoderament. Apoderament és un procés pel qual una persona o un grup social adquireix o rep els mitjans per enfortir el seu potencial en termes econòmics, polítics o socials. D'on ve aquesta paraula? Aquesta la recollim de l'anglès. Hi ha un verb en anglès que significa que és to empower, del qual derivaria la paraula anglesa empowerment, que és aquest apoderament nostre, que segons el diccionari Collins que és el que jo utilitzo quan he de cercar alguna cosa en anglès, significa donar a algú o delegar en algú poder o autoritat. I per tant, a partir d'aquest significat, que normalment està vinculat a l'àmbit del dret, s'ha creat en anglès el substantiu empowerment. Què passa? Que en català el verb empoderar i per tant el seu derivat, el substantiu derivat empoderament, no existeixen. Els hauríem de crear de vell nou. En canvi, sí que en tenim, tenim el verb apoderar, que té el significat paral·lel en un verb empower i que, evidentment, permet a la llengua catalana fer exactament la mateixa extensió que ha fet la paraula anglesa en el nostre significat. Per tant, no hem hagut d'inventar, entre cometes, una paraula nova, sinó que utilitzant la que ja tenim, li afegim aquest significat addicional i tenim una paraula que ja no hem hagut de... que no hem hagut d'afegir, perquè sabem que apoderar en català és atorgar poders a algú, per tant, atorgar també drets. I la darrera, que és la visibilització. Aquesta tampoc no forma part de diccionaris normatius encara, perquè, clar, visibilització vendria del verb visibilitzar, que tampoc no forma part del diccionari. Visibilitzar sí que ho inclou el terme CAT, i de visibilitzar en diu que és fer conèixer l'existència de sexualitats no heterosexuals o d'identitats de gènere o identitats sexuals diferents de les convencionals per mitjà d'accions reivindicatives, culturals o personals amb l'objectiu de normalitzar-les. En canvi, de visibilitzar han fet la derivació a visibilització, que avui dins l'àmbit que ens ocupa és reconeixement i revaloració de la història de les dones, del seu paper en el món i en la vida. Per tant, ja tenim entret dues paraules que són neologismes i que per això encara no formen part d'un corpus lèxic de diccionaris, i després han entret d'altres que en el seu moment varen ser neologismes, com seria el feminisme, en tenim d'altres com masclisme que han fet una derivació rara en altres idiomes, i després tindríem aquest apoderament, que el que hem fet és això, adaptar una que ja tenim i li hem ampliat un poc el significat.
Molt bé, d'apoderament, visibilització, sororitat, m'agrada molt aquesta paraula.
Sororitat, sí. Sororitat. De totes maneres, he dit que probablement no és bona de pronunciar, sororitat. Però sororitat, però sí que quan la dius té una sonoritat sí. Bastant agradable.
Molt guapa. Molt bé, Ida, Teresa, gràcies.
Hem fet un repassat.
Un repassat, eh? I fins dimecres que ve.
Fins dimecres que ve.